Turcamada, mullis.
You are to see me brother, his Christian name is Paul. He's lately joined the football clubs and he's mad about football. And he's got two black eyes already and teeth out from his gob. Since Paul became a member of that terrible football club, because he's football crazy, he's football man.
Avui Ricard Torquemada, bona nit.
Bona nit.
No cometré la imprudència de cantar, perquè com pots comprovar, sí, amb aquesta veueta, millor que ens tapem.
Dosifica els esforços.
Hola, hola. Què et sembla?
No, encara, eh?
Això és una bona veu de baríton, eh?
Plorat de putasa, què tal?
Bé, bé, bé. Me n'han passat un aromatitzat. Això de me n'han passat un sona com a cosa estranya, eh?
No, més no. Te l'he passat jo.
Això ho venen a les farmàcies, eh? Legal, en fi, absolutament controlat. En fi, és la recomanació que sempre dona l'amic i mestre Joaquim Maria Puyal amb el tema de la fonia,
sí,
no?
Sí.
I del coll, eh? Amic i mestre Torquemada, parlem de futbol?
Parlem-ne.
Parlem-ne. I parlem de Messi.
Va.
Ai, 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 que ara rebrem garrotades.
Què passa?
Tinc la sensació,
sí,
tinc la sensació que tot i els dos golaços contra el Sevilla, te recordes aquell 0-3,
sí, sí,
els dos,
sí,
gols,
sí,
a última hora de Messi, tot i aquests dos golaços, tot i el gol al Madrid, també amb temps de descompte, em sé que va arribar, en aquests quatre partits que hem anomenat el Gran Slam o el Tourmalet, és a dir, contra Sevilla, València, Madrid i Villarreal, Messi no ha acabat de rendir a un gran nivell. No ha estat el gran Messi que tots coneixem. Vol dir això que el Barça ha dit adéu a la Messi-dependència?
Sí, jo crec que sí, però jo ho considero una gran notícia pel Barça. Perquè el Barça elimini, que el Barça elimini la Messi dependència és fer-lo més ric, i tinc la sensació que ho ha aconseguit, és a dir, ha aprovat un examen amb bona nota, era un dels exàmens que havia d'aprovar el Barça per poder aspirar més coses, és no dependre d'un únic jugador, i jo crec que ho ha fet aquests quatre partits, perquè Messi, no m'atreviria a dir que ha fet quatre partits fluixos ni mals partits, el que ha presentat en aquests quatre partits és una versió més humana, ha deixat de ser un extraterrestre, un jugador imparable, algú que cada cop que tenia la pilota esperaves una obra, no? Però jo crec que Messi ha estat a un bon nivell, sobretot no s'ha rendit mai, s'ha mantingut en el partit, i contra el Sevilla, contra el Madrid, va rematar el partit els últims minuts, i això és d'un jugador que és molt fort mentalment, perquè tot i que les coses no li hagin anat bé, ha estat endollat el partit fins al final. Però jo crec que sí, que col·lectivament el Barça ha eliminat la Messi dependència i és una extraordinària notícia. El que han fet els rivals durant aquests quatre partits, jo crec que és desconnectar Messi del joc col·lectiu, i ho ha fet de maneres diferents. Per exemple, jo crec que el Sevilla ho va fer pressionant-lo molt, i no deixant que pogués girar i encarar el lateral, és a dir, pressionant-lo sempre perquè rebés d'esquena porteria. El València ho va fer tallant totes les línies de passada en el dia en què Messi va jugar més centrat, perquè va ser aquell dia que no hi era Eto'o, i van aconseguir interferir totes aquestes línies de passada. El Madrid ho va fer intimidant-lo, i per últim el Villarreal ho va fer ahir escanyant-lo, no donant-li aire, no donant-li metres perquè explotés les seves qualitats amb ajudes permanents i ajudes múltiples. És a dir, ho han fet de quatre maneres diferents, però ho han fet, no? I han desconnectat a Messi del joc col·lectiu. Com ha respost Messi a això? Jo crec que també és una part de l'evolució de Messi. Messi ha evolucionat i ara s'ha d'adaptar a aquesta evolució. Amb això vull dir que probablement ha après a fer altres coses que en aquest moment l'han confós, i en aquests quatre partits passa un peatge que qualsevol futbolista ha de passar en un procés de creixement, no? Allò que diuen una crisi de creixement. Messi havia estat acostumat fins ara sempre a jugar obert a la banda, no havia tingut cap altra versió. Guardiola l'ha posat al centre de l'atac, li ha donat una altra opció. Això jo crec que ha angoixat Messi en el moment en què les coses no li han sortit bé. En molts partits, com per exemple ahir, de seguida que a la banda no participava prou, no tenia continuïtat per desequilibrar, Messi, com que ja s'ha vist amb un altre vestit al mig de l'atac, jo crec que s'ha precipitat, ha abandonat aquesta zona, ha estat buscant permanentment una zona on se sentís còmode, perquè ell ja l'havia tastat, havia tastat l'èxit des del mig, o ha tastat l'èxit des de a la zona central, i això fa que Messi es dispersi més, és a dir, que no, avui no toco pilotes a la banda, que no acabo d'entrar en joc, que no participo, que no desequilibro, me'n vaig a buscar la versió B. I a vegades jo crec que ho ha fet de manera precipitada, perquè jo crec que Messi continua sent desequilibrant des de la banda. Jo crec que Messi encara té moltes dificultats per ser un jugador determinant a l'eix de l'atac, perquè quan juga a l'eix de l'atac té moltes més ajudes al seu voltant, les té per darrere, les té per davant, les té per esquerra, les té per dreta, ell rep moltes pilotes d'esquena a porteria, mal perfilat, amb un jugador amb contacte permanent, que el desequilibren, que el molesten, que no el deixen viure tranquil. I aquí Messi, a vegades, aleshores... no pensa prou ràpid, no té prou perspectiva ni visió perifèrica per decidir o per prendre la millor decisió, i aquesta versió B, que jo crec que és una versió que l'ha enriquit com a jugador, encara no la té ben assimilada, i ell la troba una solució quan no rendeix a la banda, eh? I jo crec que és una crisi de creixement, perquè Messi podrà fer d'aquí un temps les dues coses molt bé, però ara mateix no li han donat, no ha tingut prou habilitat, que és el que li falta encara, per decidir o per tàcticament què és el que més li convé a ell per ajudar l'equip, sinó que encara juga pensant en ell individualment on es pot trobar. O sigui, ha estat com un explorador que buscava or durant tot el partit, durant aquests quatre partits, a veure quina zona em dona més èxit, i no ha vist o no ha llegit prou bé quina era perquè tingués un rendiment col·lectiu adequat, però examen aprovat, i per mi gran notícia que el Barça no sigui Messi dependent,
que guanyi sense necessitat que Messi faci
que presenti la millor versió,
els partidassos que ens té acostumats. Un altre jugador a l'inici de temporada no ens acabava de convèncer, però de mica en mica li anem veient més cosetes, i a més fa gols. Què et sembla el rendiment de Keita? Ha millorat, realment?
Ha millorat, però molt poquet, eh? Jo crec que els gols disfressen una millora mínima. Keita encara s'està adaptant molt a una manera de jugar que difereix, diríem, que de nord a sud amb el que ell estava acostumat. Ha millorat perquè ha fet tres gols, i tres gols determinants, i ha ensenyat que Keita, a ell l'ha ensenyat que pot aportar a una idea col·lectiva que ell encara, jo crec que està, se sent tímid. És a dir, en moltes fases del partit Keita no el veus, no pesa en el partit, és tímid. El que ha aconseguit és no molestar, és a dir, amb timidesa i passant desapercebut no ha volgut participar en el joc, en allò en què ell no se sent segur, que és probablement en el joc de posició, en espais reduïts, perquè no és prou delicat en el toc, no té la velocitat mental adequada per pensar ràpid, li falten recursos tècnics per canviar, per perfilar-se bé, no, ell necessita, o havia jugat sempre amb camp per davant per desplegar la seva exuberància física, ara no en té. El que sí que ha après és a explotar la seva arribada, i al Barça li va molt bé perquè li falten jugadors amb capacitat per arribar des de la segona línia, i si t'hi fixes, els tres gols que ha fet són semblants, són arribant a segones opcions. Ara,
aquí, recordem, aquests gols van ser el d'ahir al camp del Villarreal,
de cap,
un de cap al Camp Nou,
pal, el de cap al Camp Nou contra el Getafe, el segon pal en entrades d'Alves, i el tercer és aquella segona rematada de Huelva després d'un refús del porter que arriba al segon pal en una pilota morta.
Gols de Cocu, una mica,
Sí, a mi m'ha semblat, m'ha recordat Cocu. A Cocu, perquè des de fa temps que el Barça no té un migcampista amb capacitat aèria per arribar des de la segona línia, i que ahir t'ha demostrat coses molt bones. Instint, fer en aquesta capacitat, i per mi el millor, puntualitat per arribar en el lloc adequat i en el moment adequat, i això ho té per instint, per naturalesa, no és una cosa presa. I Keita s'ha convertit en un magnífic recurs, les seves arribades des del darrere, però continua per mi sense ser una solució sòlida, ha de millorar molt. Per mi, entre Busquets i Keita ara mateix no hi ha color, és a dir, Busquets dona múltiples solucions al joc del Barça amb elements diferents. Keita s'ha convertit en un especialista de l'arribada, que ens va molt bé, perquè sabem que en moments de que el partit estigui encallat, aquí tenim un jugador que afegeix un plus en una acció molt determinada que el Barça no domina, que és aquest joc aèri, les entrades d'Alves. Alves necessita jugadors que puguin arribar de cap, perquè el Sevilla en tenia molts i el Barça en té ben pocs.
Tercera qüestió de la nit. L'altre dia, veient el partit espanyol Atlètic de Madrid dissabte, sincerament he de dir que em va cridar l'atenció l'Atlètic de Madrid. Em va cridar l'atenció que jugaven prou bé, molt bé, fins i tot et diria. Aquest equip fa la sensació, perquè sempre té una mica l'etiqueta de allò del Pupes i que mai acaben de sortir bé les coses, però fa la sensació d'uns partits cap aquí que va cap amunt.
Sí, jo crec que més que jugar bé, jugar divertit. O sigui, l'espectador el satisfà, perquè és un equip atrevit, amb
van tercers ara, eh?
Personalitat molt ofensiva i amb jugadors que demostren constantment tenir molt talent i maniobres tècniques de precisió i de dificultat. Però em sembla un equip ara mateix de dues cares, o sigui, de contrastos, perquè al darrere és un equip molt fràgil, molt tendre, molt poc sòlid. En canvi, al davant és contundent, agressiu, fiable, diríem que ben ornamentat, és a dir, té elements que adornen, i l'Atlètic de Madrid amb pilota és un i sense pilota és un altre. Ara, l'Albert Beneta recordava l'altre dia unes dades, són els últims 20 gols de l'Atlètic de Madrid els han fet entre Agüero, Forlán, Maxi i Simao. Això és una dada, això és dependència, o sigui, no Messi dependència, sinó digue-li com vulguis, quartet dependència, perquè clar, que els últims 20 gols els hagin fet entre 4 jugadors, però és que a més la xifra global no la recordo ara, però diria que gairebé el 75% de gols els havien fet aquests 4 jugadors, dels gols que ha fet l'Atlètic de Madrid. Ara bé, sí que és cert que és admirable el seu desplegament ofensiu, perquè en pilota és un equip que té molts recursos, perquè obre la banda amb Simao per desequilibrar l'un contra un, per tenir amplitud en el joc. Forlán i Agüero són una parella que s'entenen sense haver treballat, és a dir, de manera natural. Quan un ve a rebre en curt, l'altre marxa en llarg. Qualsevol dels dos que ve a rebre en curt ajuda que l'equip elimini una línia de pressió i incorpori tots els jugadors, els dos jugadors de banda per arribar. Si Simao dona desequilibri, Maxi dona arribada, contundència, solució en la rematada. I després els dos migcentres, Manix, és un jugador que distribueix, arriba, s'incorpora, diríem que té una vocació, tot i ser un mig centre que ocupa molt espai en la recuperació, és un futbolista que quan ataca disfruta. I entre tot això, Asunção s'encarrega de donar equilibri a l'equip i que algú guardi a la defensa, perquè clar, és que també s'incorpora Pernia per l'esquerra, és a dir, quan l'Atlètic es desplega amb la pilota, és un festival, perquè té tants recursos i tantes aparicions diferents que a la defensa rival li és molt difícil aturar-la. Ara, quan l'Atlètic de Madrid es defensa, és un equip absolutament permeable i per tant presenta partits oberts, partits divertits, excitants, i si l'Atlètic de Madrid entén que li hauria de trobar una miqueta més d'equilibri, perquè vas que amb la plantilla que té és difícil ara mateix, a aquesta exuberància ofensiva aquest equip milloraria qualitativament. El que passa és que crec que té amb aquesta plantilla molt poc recorregut per millorar. Ofensivament ja ho té tot, defensivament tinc la sensació que es quedarà curt.
Molt bé, Ricard, i acabarem amb el toc exòtic de la setmana. Dissabte, no sé si ho vas veure, vam presentar David Beckham com a nou jugador del Milan.
Sí.
Jo he estat sempre un gran admirador del futbolista David Beckham. Del futbolista, sí. Tot i que això ja és una qüestió que ve, és del passat,
Sí,
ara mateix,
sí.
Doncs, es dedica a altres històries. La pregunta és, què li pot aportar Beckham al Milan? Que no sigui vendre samarretes, evidentment.
La pregunta del 2009, de què jugarà David Beckham? No ho sé. O sigui, mira, el 2009 el començo amb aquesta incògnita, perquè a més l'hauré de solucionar aviat, perquè que seran 2 mesos que ha vingut, no? Marxar al març, em sembla. O sigui que ho veurem. A mi em costa molt veure Beckham ara mateix al Milan. Admiro profundament Ancelotti, per la capacitat de suportar tantes hipoteques amb un somriure i amb patxorra.
Sí.
Perquè és a dir...
Vagin venint.
El Milan s'ha convertit en un museu que s'hi exposa totes les peces, fa patxoca, però que són peces que no tenen cap utilitat, o sí, tenen molt poca utilitat.
Què hi tenen allà,
Ronaldinho? Ho dic perquè Ronaldinho, per mi, és un futbolista que ara mateix hipoteca col·lectivament. Però Ancelotti ha tingut capacitat per crear-li un espai i que la màquina, més o menys... vagi fent, sense grans aspiracions, però va fent. Clar, si aconsegueix també que per 2 mesos trobar-li un lloc a Beckham en un equip que juga amb 3 migcampistes, on Pirlo és l'únic migcentre, perquè és l'únic jugador que pot jugar amb aquest dibuix com a migcentre per la velocitat mental que té, per triar bé les opcions en cada moment, per tenir distribució en llarg, distribució en curt, per tenir fins i tot, diríem, capacitat per arribar, i dos bulldogs al costat, perquè ja juguen Ambrosini i Emerson, perquè ara no hi ha Gattuso. És a dir, en cap d'aquestes 3 posicions pot jugar Beckham. I al davant juga amb dos mitges puntes, amb capacitat per associar-se, conduir, fer l'última passada, i un punta molt dinàmic, que cau entre línies, que busca profunditat. Beckham,
qui són?
Que són Seedorf i Ronaldinho, per darrere d'Àlex Pato, per exemple, no? Aquí Beckham, el rol de Beckham no existeix, com no sigui que el posi de lateral dret i comenci a penjar pilotes o canvis d'orientacions, però defensivament ja sabem que Beckham no garantís res. Aleshores, Ancelotti ha d'inventar una nova posició, ha de canviar el dibuix. Ara, si canvia el dibuix per un jugador que ve dos mesos, ja és de xapó, perquè clar, dius, no, és que pensarà en el futur, ve un jugador que és molt específic, però com hi ha un llarg recorregut, el Milan modificarà el dibuix o l'ajustarà i és l'equip que, i és el dibuix que ha d'obrir un llarg cicle, no? Si durarà dos mesos. És que no sé de què jugarà Beckham.
Et recordo que Beckham va jugar a la final de la Champions, que el Manchester United va guanyar el Camp Nou contra el Bayern de Múnich, aquell partit que va guanyar a ultimíssima hora amb dos corners i gairebé sobre la botzina, va jugar de mig centre. Perquè
sí,
estava,
home, el Madrid també va jugar com a mig centre.
Sí, estava sancionant no sé quin jugador.
No, i el Madrid va jugar també com a mig centre, sí. Com a mig centre amb un doble pivot, sí. amb una llibertat absoluta per tocar la pilota i despreocupar-se de funcions defensives, quan era el Manchester United, quan era jove i tenia recorregut... quan era un altre home, però és que ara mateix de debò, o sigui, és la pregunta del 2009 és aquesta, perquè algun partit haurà de jugar, el que no sé és què farà, només té un possible receptor, és Inzaghi, o sigui, si Inzaghi juga de nou, és l'únic jugador que pot aprofitar les seves centrades, però a Beckham igualment li han de fer una altra vestida a mida, com li han fet a Ronaldinho, o sigui, dos vestits a mida en un equip d'11...
Déu-n'hi-do.
D'entrada, ara, admiració absoluta per Ancelotti, que ell amb un somriure ho accepta en tot.
On és Shevchenko? És el Chelsea o el Milan?
No, el Milan.
Mare meva, Ronaldinho, Beckham,
Shevchenko ja no entra en els plans inicials, apareix de tant en tant com a suplent de
Ronaldinho,
de
Beckham, Kaká, Shevchenko, això és el somni de Florentino Pérez.
Sí, espectacular. Ara, proposta futbolística al Milan... zero. S'ha convertit en això, en un museu.
Molt bé. Ricard Torquemada, molt bon Nadal.
Igualment, Bernat.
I bon any, perquè em sembla que la setmana que ve ja no estàs per aquí.
Fantàstic any 2009, sí.
Doncs fantàstic any 2009, amb Beckham jugant de...
D'alguna cosa.
Bona nit, gràcies. Adeu.